jornada, les blaugranes volen aconseguir la classificació per a les semis europees. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
Una realitat muda que no poden tapar. Ja aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui parlem de un tema que ens interessa molt a tothom i alhora que és un tema molt complex. Estem parlant dels ritmes de les transicions que s'estan fent i com anem. Transicions energètiques, transicions per fer un món sostenible. I bé, tot això és bastant complex i tractarem de, amb paraules el més planeres possible, explicar una mica els reptes que tenim davant. Per parlar de tot això tenim a Carles Riba, ell és el president del CEMES, enginyer, divulgador científic. Bona tarda, Carles.
Bona tarda.
També tenim Antonio Turiel, doctor en física teòrica, expert en oceanografia, investigador del CSIC, i acaba de publicar un nou llibre, que m'acabo d'assabentar ara, El otoño de la civilització. Bona tarda, Antonio.
Bona tarda.
I també tenim a Anna Pérez, ella és ambientòloga, experta en transicions energètiques i amb el canvi climàtic. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Bé, com hi ha molts aspectes de com estem fent aquestes transicions i de què comporta tot això, potser hauríem de començar per el més immediat, i és aquesta guerra d'Ucraïna que ens posa davant de potser d'un problema que ja teníem que sobre l'energia, no? Els preus de l'energia cada dia s'estan encarint. No sé si això té un topall o no, i comencen a haver-hi vagues també, perquè molts empresaris transportistes no poden arribar a la seva feina, i clar, tot això porta també moltes altres complicacions, tot aquest augment del preu de l'energia, i ja no diguem com està repercutint també a empreses i a les butxaques particulars o el preu de l'energia elèctrica. Bé, comencem per aquí. Realment el tema de la guerra d'Ucraïna és el que provoca tota aquesta situació. Què hem d'esperar? A veure, qui vol començar?
Bueno, si nosaltres els tinguem, puc començar jo.
Endavant.
A veure, tots sabem que la guerra d'Ucraïna evidentment ha complicat una situació que ja era complicada de base i evidentment ha comportat un encariment addicional, però també sabem que ja venim d'una situació de preus molt elevats dels últims mesos, que no és una cosa que s'agafi de sorpresa. Aleshores estem en una situació en la que s'estan acumulant tensions associades a problemes que són coneguts des de fa moltíssim temps i que, per exemple, ja el professor Carlos Riba ja descrivia allò de la fira aquí 200 anys irrepetibles, ja explicava clarament la situació en la que ens volem abocats. Jo crec que hi ha una sèrie de factors conjunturals que han exacerbat els problemes que ja tenim. Estem immersos en un procés d'escales històriques, estem en un procés en què és bàsicament la fi dels combustibles fòssils, que serà un procés progressiu, una davallada progressiva que durarà anys a dècades, i simplement estem començant a notar aquestes dificultats inicials, no? Que jo dic, algunes, diguem-ne, s'han exacerbat per decisions concretes i conjunturals, altres són estructurals, han vingut per quedar-se i continuaran fer la guitza durant molt de temps. En qualsevol cas, en resposta a la pregunta, en resposta a la pregunta de si hi ha un topall per les preus de l'energia, si tenia, perquè això és una cosa ben coneguda, hi ha un anàlisi que va fer un professor d'economia de la Universitat de Califòrnia, San Diego, que es diu James Hamilton, va fer l'any 2010, analitzant la crisi de preus de l'any 2008, i ell, analitzant com es propaga a l'estructura de costos de l'economia americana, va calcular que cada vegada que la factura energètica passa del 10% del PIB del seu país, entra en recessió. Això, de fet, el seu treball va tenir molt impacte i va, de fet, comparèixer davant del Congrés dels Estats Units, i en el moment aquell, en el moment de 2008, 2009, 2010, es va calcular que, per exemple, pel petroli aquest topall representava $120 per barril. I, de fet, es va poder comprovar els anys següents que les companyies petrolieres, tot i perdre diners, van fer un esforç perquè no se sobrepassés aquest $120 per barril, i cada vegada que se sobrepassava se desfeia un esforç perquè baixés. No? Aleshores, jo crec que, per exemple, si parlem de combustibles a les benzineres, segurament ja estem bastant a prop del topall. S'està veient que el preu de la benzina del dièsel s'ha quedat una mica estancat l'última setmana. I més que res, perquè clar, si puja molt més, arriba un moment que els negocis no són viables i comença a haver aturades i comença a tancar fàbriques i demés. El gran problema que planteja la situació actual, és una situació per la que no ens hem preparat, és que la situació que veurem amb els preus en general de l'energia i de les matèries primeres en general és que serà d'una gran volatilitat. Per què? Perquè els preus comencen a disparar-se per falta de combustibles fòssils, per falta d'inversió, per falta de, bueno, tot el que està faltant. I quan arriben a un preu prou elevat, el que se causa al final és destrucció econòmica, els negocis no poden continuar, i quan, bueno, doncs van tancant prou fàbriques, que no tenen per què ser aquí, a diversos països i demés, la demanda arriba un moment que cau prou com perquè passi per sota de l'oferta i el preu cau. El problema és que és això, a partir d'ara, cada vegada que hi ha preus molt elevats i després preus baixos, cada baixada representa, bueno, doncs un retrocés econòmic. I això està passant perquè és una situació que, tot i ser coneguda, doncs no s'ha preparat, no s'ha planificat, i aleshores estem ara immersos en aquest estira i arronsa que, com dic, cadascuna d'aquestes baixades és com un petit infart al cor de l'economia. Es pot fer més bé, sens dubte, que es pot fer més bé, però ara mateix és com ho estem fent.
Anna, vols continuar?
A veure, per on estic completament d'acord, no? I crec que ara, com tard, no? L'Antonio deia molt bé, hi ha hagut una planificació i, per tant, ara doncs els governs, a nivell sobretot europeu, no? Ara estan fent mil reunions i mil coses que no tenim temps de seguir, de, bueno, ara com corre, reaccionem anant tard, no? I a mi em sembla molt, molt interessant i alhora poc creïble, no? Com els plans que ara, com si de sobte fos superfàcil fer aquesta transició molt ràpid, com si fos possible, no? Pues deixarem de dependre del gas rus en els següents... no, a l'octubre ja haurem reduït la nostra dependència. És com, bueno, però hem molts anys, no? Depenent del gas rus, com ho farem ara, màgicament, si no ho hem fet fins ara, no? I em sembla molt interessant veure... Pues això, com aquesta crisi està posant contra les cordes una planificació que no s'havia fet o que no s'havia implementat. No? Ja fa molts anys que Europa diu que vol deixar de dependre de Rússia i no ho ha fet. I clar, això té unes conseqüències el que comentàveu ara, de preus, de les indústries, etc. No? Però em dona la sensació que això ens porta... que aquí canvia alguna cosa, no? Que òbviament no ara farem la transició molt ràpid, però... De sobte el discurs s'està posant molt més fort, no? Ara ho serà una prioritat, la seguretat energètica. Fins ara era important, però bueno, com si no hem fet la transició abans, serà que no ho era tant, no? I llavors, com tota aquesta política que ja existia, doncs, del Green Deal, de posar molts diners a la transició i tot això, jo crec que a Europa veurem això ara, no? Que de sobte semblarà que sí que els importa. Ara podem discutir tots els límits d'això i tot el que ens creiem i no ens creiem, no? Però em sembla molt interessant com, bueno, ens ha posat contra les cordes aquesta invasió de Rússia a Ucraïna.
Carles, ens han posat contra les cordes, però hi ha alternatives per poder fer o com estem?
Sí, ens han posat contra les cordes. Jo he dit alguns cops que la transició es pot fer, diguem-ne, cooperant, que seria el bon camí, i penso que l'únic que es pot fer, diguem-ne, l'únic que podem, diguem-ne, fer una transició no col·lapsista, diguem-ne, o es pot fer lluitant pels últims recursos. Doncs bé, la guerra és una opció claríssima en aquesta última i, per tant, és una molt mala notícia. jo crec que és una enormement mala notícia. És, perquè ara ja, vull dir, ja hem de posar un 2%, sembla, doncs, del pressupost de l'Estat per fer guerra, diguem-ne, també, o armament. Això és contra el que hauríem de fer, exactament, contra el que hauríem de fer. No, l'Antonio deia una cosa interessant, diguem-ne, respecte a l'economia. Jo crec que estem en una economia que ja no té sortida, tal com la tenim plantejada, no té cap sortida, diguem-ne, i aleshores els preus denoten, aquesta fluctuació denota, diguem-ne, la situació en què estem. Que, diguem-ne, hi ha una, com es diu això, la Covid, la pandèmia. Aleshores, tots a casa, l'economia es contrau, etcètera, etcètera. Sembla que ja resolem, que ja gastem menys petroli, etcètera, etcètera. Sortim de la Covid i comencem a veure el nas, diguem-ne, altre cop. Ja tots a viatjar, tots a tornar a créixer, perquè hem de créixer, etcètera, etcètera. Ara vindrà la guerra, jo que sé què passarà, suposo que tornem a un altre col·lapse. Després tornem a sortir. Bé, què és això? És que el que encara no hem entès socialment, jo cada vegada penso més que el tema tècnic i el tema, diguem-ne, d'inversions a la transició energètica acaba sent, deixeu-m'ho dir així, secundari davant d'una altra cosa fonamental, que és que la gent encara no ha comprès en quina situació estem. O sigui, la població no ha comprès en quina situació estem. I els mitjans de comunicació ho amaguen. I això és brutal. Això ens porta al col·lapse. Només podem fer... Jo quan diguem-ne... Antonio Turiel, que ara està dient la transició no val, la transició sí que valdrà, però ha de valdre amb una concepció diferent. Si no fem aquest canvi de concepció, és una transició que l'únic que fa és mirada, com que volem créixer, com que volem més, com que volem, etcètera, etcètera, l'únic que fa és intentar seguir això, però esclar, no podrà, perquè són mitjans menys potents que els fòssils, les renovables són menys intensives que els fòssils, i volem continuar creixent. Clar, llavors és una economia desbocada amb una gent que es pensa que tot es pot, i no es pot. Hem de començar a pensar en quin món estem i en quins límits tenim. I aleshores la transició aquesta, esclar, no aconsegueix. Per tant, a mi aquestes inversions del New Green Deal, etcètera, etcètera, no em fan cap emoció. A mi l'única emoció que em fan és aquella gent que comença a fer la transició a base de captar energia per usos propis. Aquesta és l'única transició que em sembla que pot ser interessant. Però això dona resiliència i capacitat de començar a resoldre els problemes de veritat. Perquè si posem quatre plaques damunt del sostre amb una pisaria de 20 pisos amb uns pocs metres quadrats a dalt, és que no fem quasi res de la transició. En canvi, si comencem a fer estalvis, comencem a veure com fem l'aigua calenta, com poden venir els aliments en aquestes ciutats brutals que tenim, brutals en quant a dimensió i en quant a usos, diguem-ne, de tots els recursos que estem usant, si no fem això, no estem fent la transició. En aquest sentit, coincidiria amb el que diu Antonio Turiel. Ara, jo preferiria dir, no que la transició no val, sinó que la transició simplement posant duros i no canviant res, no val.
Sí, per tot el que esteu dient, sembla que entrem en una nova era, no? Fins ara... estàvem en un període des dels 80 més o menys de globalització capitalista de l'economia i bé, ara per uns motius o uns altres sembla que la festa s'ha acabat i al mateix temps les polítiques tampoc enfoquen a sortir d'aquest sistema de globalització econòmica capitalista, sinó, bueno, tal com es diu aquí, a veure com tornem a reemprendre tot el que fèiem, no? Per tant, diguem, com sortim d'aquest cercle sense començar a tocar els interessos d'aquells que són principals actors en aquest moment. Per exemple, dic jo, energètics, no? Perquè si no ens atrevim ni a tocar aquests interessos, no nosaltres, vull dir, els governs, alguna cosa haurem d'apretar per sota, no? Endavant.
Bueno, jo crec que, en realitat, el que has dit molt clar, és a dir, el tema és que el que no podem pretendre és mantenir un sistema orientat al creixement i precisament això és l'única cosa que no es pot qüestionar. Perquè a nivell tècnic es pot fer tot. O sigui, jo moltes vegades ho comento, hi ha diversos estudis que mostren que podíem viure amb un nivell de vida igual que l'actual, o fins i tot millor consumir la desena part d'energia que consumim, la desena part dels materials. Es podria fer les coses d'una manera molt més local, molt més resilient, a més adaptar-nos al problema del canvi climàtic, que continua estant allà, que és una cosa que també ens hem d'adaptar. És a dir, es pot fer un model de transició viable, però clar, l'única cosa que no podem qüestionar és el model econòmic. Aleshores, és evident, i és el que ha dit el Carles, és a dir, mitjans de comunicació estan ningunejant el debat, que el debat s'hauria de plantejar d'una manera molt més ampla. I és que jo també, malgrat, estic molt d'acord també amb el que diu el tema del Next Generation, és a dir, el Next Generation està plantejat per intentar apuntalar aquest sistema, doncs, evidentment, no anem enlloc, i això és que es pot fer col·lapsar, però és que societats al llarg de la història han col·lapsat precisament per fer el mateix error que estem fent ara, que és contestar-nos una idea equivocada i mantenir l'altra malgrat l'evidència en contra. Saps? Com puguem sortir d'aquest cercle? Per mi hi ha un punt que és bastant clau i és la pedagogia. És a dir, a la gent se l'ha d'explicar. Jo crec que la majoria de la gent ho entén perfectament un cop li expliques. A més, per molta gent hi té sentit, perquè moltes de les coses que fem en aquest món actual realment són sense sentits. Tothom veu la contaminació que generem, tothom veu el malbaratament, no? Com aboquem coses contínuament. Aleshores, s'ha de sortir d'aquest vici i jo crec que la pedagogia és important a nivell de la ciutadania i per això és important que parlem i que se sentin veus que diguin no, això es pot fer, però d'una manera completament diferent a com s'està plantejant. I també fer pedagogia als propis agents econòmics i polítics. Els polítics, evidentment, hi paren l'orella, però al final aquí ells respondran a el que digui la població per una banda i els grans poders econòmics per l'altre. O sigui, és important també intentar convèncer els grans poders econòmics de que si no fem aquesta transformació, el risc és que col·lapsem. El que passa és que quan tu vas i els dius que jo sé això, normalment la reacció és, bueno, de negació i de pensar-se que tu dius això perquè tens una agenda política, perquè ets un comunista, un criptocomunista, o vés a saber què. I al final, d'aquí no te'n surts. O sigui, sincerament, no sé què hem de fer més que el que ja estem intentant fer. És evident que hem de fer més coses, però costa. Hi ha una barrera molt gran i també aquí és cert que els mitjans de comunicació moltes vegades tenen un paper, jo no sé si dir-li còmplice, però com a mínim inadequat donada la gravetat i urgència de la situació. Però bueno, que consti que Radio República ho està fent superbé.
Això ens salva.
Gràcies. És veritat, és dels pocs programes que es parla amb molta llibertat.
Jo anava a dir que estic totalment d'acord, no? Sempre que m'imagino, i més des del punt de vista climàtic, no? Pues els últims informes de l'IPCC, que simplement, no només simplement, però que tornen a repetir la ciència que ja sabíem, torna a dir-nos que estem del necessari, no? Els impactes més forts que de vegades estem tenint i tindrem, no? Com la ciència està tan clara, pues, només parlant de l'exemple del canvi climàtic, que penso, si ara mateix a nivell més polític no s'està reaccionant fortament, no? Perquè a nivell social sí que estan passant moltes coses, però si no s'està reaccionant més fortament a l'Antonio, com nassos, no? Els farem entrar en raó a aquesta classe més política o aquesta classe més empresarial, no? Que sembla que tinguis un interès tu propi, una mica el que deies ara, quan fas aquest tipus de discursos, i és com, jo no ho faig perquè jo estigui boja, no? Ho faig perquè la ciència està dient precisament això, no? I llavors estic molt d'acord amb la pedagogia. A mi em passa molt que anar a mitjans i coses així, el tipus de preguntes que et fan són preguntes que ens podrien haver fet als anys 90, no? De, i què podem fer tots junts i petits per aturar això, no? Com trobo que no estan plantejant les preguntes més grans i més difícils, més socials, més de transformació, i sembla que hem de poder aturar, doncs, la crisi de canvi climàtic, per posar un exemple, doncs això, apagant les llums i, no?, com aquests petits canvis que són poderosos, no? No hi ha una idea més gran de transformació. I sé que, vale, que costa molt de comunicar, que no sabem molt bé encara com fer-ho, no? Però, bueno, ara ho estem discutint i sembla que van sortint coses i estem dient, és possible, però ens hem de posar, necessitem una planificació, no? Com, crec que falta molta feina d'això, encara que hi hagi esforços, que hi hagi mitjans que comencin a fer-ho, realment no ataquen el problema d'arrel, no? I la... digues, perdona.
No, cara.
No, que anava a canviar de... O sigui, em anava a desviar, per tant, si va sobre comunicació, crec que...
Sí, jo potser insistiré una mica... dius pedagogia, jo encara diria una mica més enllà i diria el canvi de valors. O sigui, jo crec que hem d'insistir sobre el tema de canvi de valors. O sigui, el neoliberalisme és l'egoisme portat a les últimes conseqüències. I això, mentre teníem, diguem-ne, una energia que ens ho suportava tot, dèiem, bueno, que si uns s'enriqueixin, els altres anem fent la viu-viu. És allò que una mica que diuen a l'estiu tot a cuca viu, no? Però ara ja no estem a l'estiu, estem a l'hivern. I a l'hivern ja tot a cuca ja no viu, diguem-ne. I aquí, diguem-ne, aleshores, si això s'ha aguantat, diguem-ne, no és que ho justifiqui, però simplement dono una explicació de per què, diguem-ne, potser hem aguantat tots així. Però en aquests moments, aquest egoisme, que és l'egoisme, per exemple, doncs, jo penso d'això que està passant ara a Ucraïna, diguem-ne, o sigui, un país que invadeix un altre per tenir més poder, en el fons, i per tenir el control de les xarxes i per mil coses més, no? I el tema de l'alimentació, perquè Ucraïna és una importantíssima, diguem-ne, país, diguem-ne, on es produeixen aliments, sobretot de grans, no? Què és això? Doncs és el desencadenament d'això, diguem-ne, del jo més fort, jo ho tinc tot, jo ho tinc no sé què, jo tal, i els altres que es fotin. Amb això, diguem-ne, acabarem col·lapsant, perquè, vull dir, fixeu-vos bé que Ucraïna no sé què farem, però, diguem-ne, ni sé com s'acabarà. Però un cop s'hagi acabat, la reconstrucció d'Ucraïna, no sabeu l'energia que és. Vull dir, què és això? Vull dir, si hem de fer exactament el contrari, l'edificació que ja tenim, com la salvem, com la reutilitzem, com la... Doncs au, vinga. A part dels morts, diguem-ne, que és una altra dimensió, diguem-ne, encara molt més greu, però fins i tot en aquest sentit és anar contra de tot, no? I fixeu-vos que, a més, hem muntat un món, la globalització, en el qual s'ha despreciat enormement tot el pròxim, tot el que és cooperació amb la gent que tens al voltant i amb els recursos del territori que tens, modestament, diguem-ne, però amb els recursos que molt sovint ens permeten una gran subsistència i una gran resiliència, ara resulta, fins i tot, que ja comencem a tenir perill de moltes indústries que porten gra d'allà, però a més per fer alimentació d'animals que després exportem. O sigui, Catalunya, jo he fet números, diguem-ne, i en el promig d'àrea necessària agrícola per habitant del món, que són en aquests moments uns 2.100 metres, havia estat 6.000, en èpoques prefòssils, havia estat 6.000 metres, ara són 2.000, perquè tenim sistemes, diguem-ne, sobretot alimentats amb fòssils, com els fertilitzants, etc., que permeten, diguem-ne, rebaixar fins a 2.000. Amb la població que tenim, necessitem el 50% del territori de Catalunya com a agrícola, i tenim només el 25%, i anem perdent terres agrícoles. I de passada, diguem-ne, ens hem dedicat a fer fruita dolça per a Rússia, ja em diràs ara què passarà, porcs per Xina i no sé què més. I exportem aigua, i exportem energia, i exportem gra, que el necessitarem d'aquí 4 dies per alimentar-nos a nosaltres. O sigui, aquest és un canvi, diguem-ne, i això la gent encara no el percep. Vull dir, encara està en què vas al supermercat, i és veritat, i trobes de tot. Però alerta, perquè poden canviar les coses a una tal velocitat que, no sé, a mi el que em fa por és la desestabilització. Si això es desestabilitza, anem cap a un col·lapse. Les ciutats, que no estan sols la nostra, la ciutat de Barcelona, la gran metròpoli de Barcelona, sinó totes aquestes grans ciutats de diversos milions d'habitants, tindran una dificultat, si es desequilibra tot aquest sistema, brutal. I si anem més endavant, el transport serà molt més car, proporcionalment molt més costós, ja no dic car, costós en termes de superfície, de captació d'energia, que no pas el que havia estat fins ara. I aleshores aquestes ciutats s'han d'alimentar amb aportacions de distància, de territoris a distàncies tan allargades, tan llunyanes, amb aliments, amb recursos de tot tipus, que no sé si es desequilibra això, si hi haurà, vull dir, si arribarem a suportar, diguem-ne, que no hi hagi una situació bastant greu. Encara no hi hem arribat, però hi podem arribar fàcilment, i això no ens n'adonem. Per tant, estabilitat, canvi de valors i, sobretot, diguem-ne, cooperació amb l'entorn i ús dels recursos del territori pròxim. Això hauria de ser la transformació que hem de fer en aquests moments.
Abans,
estabilitat en el sentit de que la transició serà complicada, tampoc podem fer una transició, diguem-ne, tallant d'arrel tot el que en aquests moments tenim. Hem de fer una transició anant disminuint les dependències que tenim. Per exemple, ara resulta que els automòbils, no sé quins, quines marques d'automòbils, ja no poden fabricar perquè hi ha components, no, ara són a Ucraïna. clar, és que estem relacionats d'una manera que ja no podem fer. Potser deixa'm dir una cosa última, que és respecte a això que, diguem-ne, que l'Antoni també ha dit bastant i que té una raó fonda, que és que tenim escassetat de materials. Tenim escassetat de materials si volem implantar unes tecnologies que són les que proporcionen, diguem-ne, uns rendiments altíssims, però també tenim tecnologies alternatives que podrien, diguem-ne, funcionar. Per tant, es tractaria també de fer tecnologies alternatives. Jo fa molt poc, al desembre, vaig escriure un llibre també, que es diu Itinerari Energètic Integral, que no sé si ho coneixeu. I en aquest llibre dic que hauríem de posar tres principis. Un és el principi, diguem-ne, de guany energètic. Vull dir, quan fem instal·lacions han de guanyar energèticament, no? I després n'hi ha un altre, el tercer, que és el d'autoreproducció energètica, que en dic jo. Que vol dir que hauríem de començar a treballar a nivell d'universitats i a nivell d'indústria per fer que algunes coses bàsiques, com poden ser l'acer, com pot ser l'alumini, com pot ser els fertilitzants, etcètera, etcètera, o l'alternativa al ciment, diguem-ne, poguessin ser fets en renovables. I aquest és un tema que és fonamental. Vull dir, si no comencem a apuntar aquests temes, no estem fent transició, estem fent, diguem-ne, acaparament de poder. I això ja en tenim prou. Vull dir, ja és... Vull dir, si continuem per aquí, llavors sí que el col·lapse serà inevitable.
Sí, abans de tornar la paraula a l'Anna, volia ficar també cullerada i afegir un altre element a tots aquests que dèieu d'educació, de valor, de criteris, de per què volem fer els canvis, i és el tema de la justícia social. Perquè, clar, si parlem de col·lapse... El col·lapse pot venir precisament per un caos de lluita, de classes, precisament perquè el que s'està fent en aquests moments és afavorir les classes més adinerades en lloc de la gent més pobra, no? És a dir, augmenten els desnonaments, la treballadora no arriba... I, en canvi, s'està plantejant això, un pacte de renta perquè els sous, diguem, no pugin al nivell de la inflació. Llavors què? Hem de perdre els de sempre, no? És a dir, aquí paguem el pato, som els de sempre, no? I alhora, el que també deia el Carles, no? Però ens atrevim a dir que hem de pujar... la indústria de guerra, no? I el pressupost militar. Bé, jo afegia això perquè també crec que és un tema que ha d'entrar a l'hora de tots els altres, perquè difícilment crec que també es pot educar la gent mentre es veu tanta injustícia social i diu, bueno, i jo per què tinc que fer cap canvi si els de dalt no fan res, no?
Deixa'm dir només una cosa. Jo quan deia estabilitat, que em sembla que és molt important, ho deia molt en aquest sentit. O sigui, hem de buscar, diguem-ne, acollir a tothom per tal de que no entrem en una alteració, diguem-ne, tipus guerra. Perquè llavors sí que guanyen els rics. O sigui, en el moment que hi ha una guerra és brutal. I per tant, diguem-ne, darrere d'aquesta estabilitat per mi hi ha d'haver tots aquests aspectes socials que estàs plantejant ara.
Bueno, és que saben que les guerres que van morir són els pobres, eh? Això és evident.
Sí, sí.
Bueno, jo una cosa, al fil del que estàs comentant, Alfons, hi ha una cosa que és bastant interessant, hi ha diversos estudis antropològics i fins i tot algun model que intenta descriure pues, la situació que ens trobem ara, no? Les situacions que afavoreixen el col·lapse d'una societat. I una de les coses que sol passar, aparentment, és que, diguem-ne, les elites tendeixen a ser més extractives en moments de crisi i al final acaba sent un dels factors que acaba provocant el col·lapse de la societat. És a dir, dins de la lògica acaparadora de recursos i bàsicament d'enriquiment, en un moment de crisi, en comptes de diguem-ne, aixecar una mica el peu de l'accelerador, moltes vegades el que fan és premar més. I aleshores el que fan al final és precipitar la societat cap al col·lapse, precisament pel que has dit tu. Perquè la gent, els ciutadans corrents, que veuen que cada cop estan més escanyats, veuen la polència dels altres i la desmesura i la impudícia, perquè no dir-ho, vaja, d'aquestes classes extractives, i aleshores això acaba generant moments que típicament són desordenats, que acaben creant revolucions, que acaben havent-hi guerres civils i col·lapse al final, no? I és un risc molt elevat, i a més ho estem patint ara mateix nosaltres, al context d'Espanya sobretot, que estem veient l'ascens de moviments de tall populista, autoritari, i que aquest és un dels altres riscos que tenim en un procés de descens energètic no planificat com l'actual. I és que si no s'actua aviat, tu el que pots tenir és que arriben aquest tipus de persones amb pocs escrúpols que donen respostes senzilles a problemes complexes, que en el fons el que volen és mantenir l'estatus quo de les classes extractives, perquè no ens enganyem, és el que pretenen, però que tenen una capacitat d'agafar bé, d'enganxar-se bé amb les angúnies i la desesperació de les classes mitjanes que acaben donant-los recolzament, no? I és així com puja el feixisme, no? Aleshores, aquest risc de derivar cap a l'autoritarisme i el feixisme és molt elevat. A mi m'ha esgarrifat bastant veure l'actual episodi de la guerra ucraïna, no? el que ha fet Rússia i demés. M'ha esgarrifat bastant veure com que a tota Europa i particularment a Espanya hi ha hagut clarament una pujada del militarisme, no? Quina és la reacció? Pues anem a armar-nos més. I dic, jo crec que no és el que hem de fer. I a més, moltes vegades m'he trobat que es parla com si estiguessin nosaltres en guerra en Rússia. I dic, que va, si nosaltres no estem en guerra en Rússia. No? I ja no entraré si hauríem d'estar en guerra en Rússia, no, però no ho estem. A més, és que evidentment no ho usem perquè depenem moltíssim de Rússia, més Europa que nosaltres, però nosaltres també. Aleshores, em sembla molt preocupant, perquè al final, si no hi ha aquest canvi cultural, perquè al final és un canvi cultural, no? El que s'hauria de fer és una transició cultural. Per poder fer una veritable transició energètica, cal primer fer una veritable transició cultural. El que acabarà passant, probablement, si no fem res per remediar-ho, és això, que derivem cap a posicions pues, cada cop més autoritàries, que el que busquen és mantenir un ordre social injust i que l'única manera de mantenir-la és de manera repressiva, perquè si no, efectivament, tot l'edifici social s'acaba esquerrant, s'acaba ensorrant, no? I per aquí també jo penso que s'ha d'incidir, de nou, el que ha dit el Carles, la necessitat de canviar els valors, la necessitat de fer un canvi cultural profund.
I ara, una petita pausa per escoltar un artista que ens ha deixat recentment. Un artista que estimava la vida i la llibertat. Escoltem Pau Riba.
Has quedat una mica allí apargada. Continua o segueix tu mateixa?
No, estic completament d'acord amb tot el que comporta aquesta... Sí, sempre parlem de que s'ha de fer una transició justa, però clar, és un concepte, primer que és molt ampli, però després molt complex, no? Si aquestes elits ja no ens estan deixant fer la transició i a més el que estan fent, com explicava l'Antoni, és fer mal l'accelerador, com ho fem, no? Perquè sigui justa i no només dintre dels nostres límits territorials, no? Pues dintre l'estat espanyol, contemplar com ho fem amb les persones que ara mateix no poden pagar l'electricitat, no? Com aquesta part més petita, però també a nivell internacional. No? Com li demanes ara a segons quins països que el preu del petroli és diferent o que hauran de rebaixar el seu consum energètic o que no podran créixer. No? Com aquí hauràs un meló increïble i que crec que és molt difícil de solucionar. O sigui, crec que tots hem d'estirar perquè hi hagi una transició justa, no? I això es podria fer amb una sèrie de polítiques o amb una sèrie de que sigui, però de la manera com s'estan desenvolupant les coses, sembla que cada vegada ens ho posen més, no? I que llavors potser sí que hi ha alguna cosa concreta en algun país que es farà molt bé i tal, però que al revés, que estem tendint cap a una entrepolarització, però també bueno, la crisi ha portat més enriquiment dels més rics, tant a nivell internacional com a nivell estatal, no? Com estem a una polarització de la riquesa, i això fa que la transició justa sigui supercomplicada. Cosa que, ojalà, no? el que hauríem de fer. I, de fet, hi ha l'exemple del que està passant a Sud-àfrica, que ja veurem com acaba, jo us l'explico, perquè bueno, ho podem seguir i a veure si acaba bé o no, no? Però a Sud-àfrica sempre hi ha hagut molt de moviment de justícia social, òbviament, després de l'apartheid i tot això, i segueix sent-hi, no? Perquè l'Àsia és un dels països més desiguals que hi ha. I fa molts anys que es parla de fer una transició energètica, perquè és un país que és molt, molt, molt dependent del carbó, i a més n'extreuen molt i, per tant, també en consumeixen. I el que ha passat durant molts anys és que sempre que s'ha intentat imposar una transició ha sigut des de salvar les grans empreses, no? les grans productores de carbó, etc. I el poble ja ha estat en contra. Fins i tot des de la dreta, de les dues bandes, ha quedat com grans manifestacions en contra, grans revolucions, que han frenat moltes vegades la transició des de diferents postures. I justament ara s'està tornant a obrir moltíssim el debat. Hi ha una comissió presidencial de canvi climàtic, s'està treballant molt això, i de fet alguns països han promès fins i tot posar diners per ajudar aquesta transició i tal. Però molta part d'aquests diners és anem a fer que aquestes grans empreses estatals, que fins ara fan carbó, puguin transicionar i fer un altre tipus d'energia. Clar, ja veurem com de just és això, si simplement estem posant diners a les grans empreses, no? Com és molt, molt, molt complicat parlar-ne què és això, i és el que hauríem de fer, però bueno, em sembla una feinada difícil que no podrem resoldre només parlant avui.
Sí, és interessant això que dius, perquè l'ajudem a fer la transició que volen les grans empreses. O sigui, que és una transició que és la que no serà possible, diguem-ne, sobretot no serà possible per tothom. Per tant, jo cada vegada més estic allunyat d'aquestes grans inversions, i quan sento que a Catalunya faltaria, diguem-ne, posar tants molins d'estada cada any, etc, etc, penso, mira, si cada any, en lloc de posar tants molins, hi ha tanta gent que se n'adona que ha de canviar de sistema i que posa alguns recursos d'autoobtenció a partir dels recursos que hi ha a l'entorn, d'energia, d'alimentació, de mobilitat o de comunicació, el que sigui, diguem-ne, jo penso que farem molt més que no pas l'altre, perquè cada vegada més s'està dient, diguem-ne, que hem de fer aquest canvi, però que és un canvi que és a les grans empreses. Jo estic observant, alguns companys nostres estan treballant en països del tercer món, diguem-ne, sobretot d'Àfrica, en tema de renovables, però en comunitats que salten directament del que podríem ser, diguem-ne, quasi bé elements tribals o elements, diguem-ne, d'agricultura primitiva, diguem-ne, o desenvolupada, salten directament en l'etapa post-industrial, diguem-ne, l'etapa amb una mica de plaques que els hi permeten, etcètera, etcètera. Jo em penso que aquest és el tema que hem de fer. Aquest sí que, diguem-ne, els hi dona alguns elements, diguem-ne, que van més enllà. I els hi dona directament sense haver de fer aquest trànsit per als combustibles fòssils. Perquè, esclar, Sud-àfrica és un dels grans productors de carbó, i part d'Europa és de Sud-àfrica. I el carbó ja sabem el que és. Per tant, tots els països que tenen massa recursos estan en conflicte avui dia. Mm-hmm. Potser és una sort no tenir gaire recursos i Catalunya no en té. Vull dir, en aquest sentit, fem les coses que hem de fer. No confiem en que ja ens vindrà de fora tot i que ja tal. No, vull dir, tenim uns certs recursos, uns recursos limitats, però i tenim un país molt dens, amb molta capacitat. Però jo crec que seríem capaços en el nostre país, i quan dic Catalunya, dic València, dic Aragó, dic el que sigui, diguem-ne, no? De tots aquests nostres països, que tots nosaltres no tenim gaire recursos fòssils, pràcticament cap, i en tot cas tenim els recursos renovables que després tindrem una mica tots, no? Per tant, fem això. I ho fem-ho, diguem-ne, a més a més, fent-ho per nosaltres, no? Diguem-ne, per suportar-nos a nosaltres, per ser resilients a nosaltres, no? No anem a buscar ser més que l'aeroport més gran del món o el no sé què més gran del món, els, com es diu això, ara els Jocs Olímpics del 30 sense neu, etcètera. Vull dir, són aquestes coses que a mi em sembla que són mirar al passat, diguem-ne. O sigui, s'ha acabat, hem de mirar una altra cosa, hem de fer una altra cosa. I de fet, encara estem molt justets, diguem-ne, fent els primers passos. Jo veig que hi ha molt més interès, diguem-ne, mediàtic que el que hi havia fa un temps, però encara estem als beceroles.
Dit així, Carles, tot això que dius, el tema dels fons Next Generation, que tothom està preocupat, no? Totes les institucions, el govern de Catalunya, els empresaris, els sindicats, no? Per veure com captem aquests fons. Llavors, què passa? Això és com una trampa perquè seguim pel mateix camí que abans, o què hauríem de fer?
Si els ajuntaments, els petits ajuntaments de Catalunya, posem per cas, que a més tenen territori per fer algunes instal·lacions renovables i per fer també alimentació i per fer altres coses d'aquestes que ens equilibraran. Si aquests ajuntaments poden captar part d'aquests fons de forma mancomunada com sigui, seran benvinguts, perquè segurament faran coses bastant útils. Però si el que ha d'anar, diguem-ne, és a cobrir, a veure qui atrapa, diguem-ne, la tallada més grossa a favor seu, fent veure, diguem-ne, que fa transició i el que fa és consolidar la seva situació, les grans empreses, doncs jo, per mi, té un interès molt baix. O sigui, és més del mateix, diguem-ne, està per mi a l'altre costat de la solució.
Bé, ara li volia donar la paraula a l'Antonio, però com ja entrem a la recta final, volia treure un tema que em preocupa bastant, i és que m'he assabentat de que almenys hi ha una part de científics que estan plantejant de fer una vaga al mes d'abril. I és una vaga perquè diuen, bueno, de què serveix estudiar, de què serveix presentar alternatives si després els governs no fan res, no apliquen res. I posen els exemples de la COP de París i ara de Glasgow. Clar, això em sembla molt greu, que els que més a sobre estan del tema, que més veuen la realitat del canvi climàtic, s'estiguin plantejant cridar l'atenció mundial amb una vaga. Endavant, Antonio.
Sí, efectivament, hi està aquesta vaga que està convocada, entre d'altres, pel col·lectiu de Scientist Rebellion, que és com la branca de científics de Extinction Rebellion. I l'argument és bastant senzill, o sigui, per una banda, doncs, aquells que tenen el coneixement tenen l'obligació d'actuar, no? Que és aquesta màxima que la va dir Albert Einstein fa molts anys. I la qüestió és que, bueno, doncs, evidentment, la gent que està treballant en temes de clima, aquestes alçades no necessiten fer més estudis per veure el que està passant. És molt interessant, a més, que, per exemple, va sortir una enquesta fa un temps, que al marge del que està dient l'IPCC se va fer una enquesta entre gent que està treballant en temes de predicció climàtica sobre quin escenari pensaven ells que seria el de la pujada de la temperatura mitjana del planeta, no? I resulta que la majoria, com el 80% dels enquestats, donaven que el valor de referència seria 3 graus a final del segle, quan encara estem fent veure que lluitem per un grau i mig que ja pràcticament hi som, o sigui, no té massa sentit. També això es junta amb el tema de les filtracions dels informes de la IPCC, que va fer precisament Scientist Rebellion l'any passat, que jo vaig tenir l'ocasió de revisar una de les filtracions. Ja sabeu que una cosa són els informes que preparen els científics basant-se en criteris merament científics, i després aquests informes, un cop preparats, són afinats per representant de tots els països del món, que a més aquí hi ha la influència enorme dels lobbies, cosa que ja hem vist a Glasgow, no? Totes les esmenes que van proposar al document final i la situació. Jo penso que Glasgow va definir molt bé quina és la situació quan el president de la cimera es va posar a plorar. Es va posar a plorar al final de la cimera per l'enorme angúnia i la decepció tan gran que sentia, perquè no dic la vergonya, del final en què havia quedat tot, no? Tanta expectativa que hi havia i de més. Aleshores, efectivament, aquesta vaga el que pretén és fer una crida d'atenció. No és només una vaga, hi haurà algunes accions també per intentar visibilitzar quin és el problema, i la idea és, bueno, ja està bé de que sembla ser que els governs a vegades fan servir com a coartada, que els científics encara estan estudiant com si encara hi calgués algun dubte sobre el bàsic, perquè el que estem fent bàsicament és afinar la nostra descripció del desastre, però que hi ha un desastre, ho sabem, i que aquest desastre va pitjor, ho sabem, i que s'han de prendre mesures dràstiques, ho sabem. Mira, en la filtració d'informe del grup 3, que ara veurem com surt el grup, l'informe del grup de surt justament a principis d'abril, ja veurem efectivament com queda. Deia una cosa molt clara, deia que totes les centrals tèrmiques de gas i de carbó havien de tancar un termini màxim de 9 anys. Ja, això us dic segur que aquesta frase s'haurà encarregada quan surti l'informe, vale? I deia moltíssimes coses més. El que passa és, bueno, i d'altres coses, al final acaba dient una cosa que és de sentit comú pels que estem aquí, i és que s'hauria de produir un decreixement del consum, forçosament, perquè si no és impossible aconseguir aquests objectius. Bueno, hi ha una barreja d'això, de sentiment d'estafart i també de sentiment de ser manipulats, de que se'ns està fent servir la feina que fem per justificar que ens faci res, que els científics encara estan treballant. No, no, si ja hem treballat prou, ja us diguem que no, o sigui, que hem de parar. I ja veurem en què acaba. Jo espero que tingui certa repercussió, però aquí de nou el paper dels mitjans és fonamental i, bueno, m'alegra molt veure que Ràdio de la República recull aquesta cosa que està sent bastant silenciada en general a partir dels mitjans de comunicació.
Mm-hmm. Ara... és molt interessant perquè al principi era en plan, no, el que ens calen, no? Quan va sortir l'IPCC fa ja molts anys, el que ens cal és tenir la informació rigorosa. Vale, molt bé, la tenim. Després era com, bueno, però expliqueu-ho, la població no ho entén, i es van fer formacions a científics perquè comuniquessin millor, que si les webs són millor ara, hi ha uns gràfics superfàcils d'entendre, no? Com, vinga, segur que és un problema de comunicació. I arriba un moment que dius, bueno, ja no, saps com... No, fins i tot hi ha partits, o científics que en formen part, que deien, cal que fem el següent informe, no? Quan surti el número 7, la ciència evolucionarà, serà molt interessant a nivell científic, però realment per l'impacte polític podríem fer servir qualsevol dels que hem fet fins ara, no? Com feu el favor d'escoltar-nos una mica. Llavors, em sembla superrellevant que facin la vaga i ojalà que tingui l'impacte mediàtic. I jo estaré molt atenta a això que deies, jo ho havia dit alguna vegada, no? Que sortirà diverses vegades la paraula de creixement en l'informe, a veure on acabar-se, però bueno, no? Com sembla que ha sigut un informe d'IPCC com molt més combatiu amb com s'ha anat fent, no? Pues el que deies, doncs s'ha filtrat, hi ha hagut molta polèmica, s'està dient, és que això del decreixement potser sortirà i llavors escriuen articles, no? Com, bueno, espero que porti bullia també a la xarxa i als mitjans de comunicació entre la vaga i tot.
Sí, sembla que la paraula decreixement fa posar els pèls de punta a tots els poders econòmics, polítics, etc. És una mica com que ens posa davant del mirall, no? De dir, bueno, per aquí no podem seguir, a veure què fem. I encara estem tirant la pilota cap endavant.
Però al fons, l'any passat, l'Agència Europea del Medi Ambient, va treure un informe sobre respecte mediambiental i creixement econòmic. I la conclusió d'aquell informe és que no és possible des del creixement tenir cura del medi ambient i que era inevitable anar a una situació de o bé estancament o bé de decreixement. I és un informe de l'Agència Europea del Medi Ambient, que suposo que no se'ls llegeixen, vaja. Però que és bastant significatiu. Jo penso que tots els que són els estaments tècnics ja estem molt farts. Estem molt farts d'explicar-ho, de saber-ho, i que no se'ns faci ni cap cas. I et dic, és que la cosa es va agreujant passant els anys, i tu veus tendències cada cop pitjors, i a més molt pitjors, i comences a descobrir coses noves, i és esgarrifós. O sigui, tu veus totes les tendències que hi ha ara mateix en marxa i són extraordinàriament preocupants. És que realment acaba sent un risc existencial real per la continuïtat de l'espècie. És que no poden ser tan rucs.
I a part, el col·lectiu científic, diguem-ne, serà fonamental, jo crec, perquè, diguem-ne, discutint en el si de la Universitat Politècnica, això dèiem, de fet, hi ha dos grans temes tècnico-científics en aquests moments damunt la taula. Un és el canvi climàtic, o sigui, la percepció, això, aquests estudis, diguem-ne, de percepció i de l'evolució del canvi climàtic i de les conseqüències que pot tenir. Però després hi ha un altre, que és tot el tema tècnic de transformació del nostre sistema econòmic. Això que deia, processos. Jo ho he estat dient moltes vegades. Llavors un company meu deia, diu, una mica això és com el canvi climàtic ens dona l'alerta, és el diagnòstic del que ens està passant. Diu, però la clau d'acció, les variables en les quals podem actuar, és la transició energètica. i per tant també la transició energètica molt. Per exemple, la cera en el món és un 7,5-8% aproximadament, 8% de l'energia i un 8% de les emissions. I el ciment torna a ser una xifra que s'assembla a això. O sigui, entre els dos s'acosten el 12-15%, diguem-ne, per cent de totes les emissions. Bé, doncs aquests dos processos hauríem de començar a veure què fem. Primer, no hem d'utilitzar tant o hem d'aprofitar més l'acer que ja tenim i potser fer alternatives al ciment. Però després hi ha alternatives tècniques i això és costós. I això ens farà veure els límits. Perquè, vull dir, fer tot l'acer que es fa, o una part només de l'acer que es fa en processos, diguem-ne, renovables, que ja comença, ja, a Suècia ja han començat a fer, amb hidrogen verd, el renovable, però esclar, té llavors uns impactes territorials d'hectàrees i hectàrees i hectàrees dedicades a tot això. Per tant, hem de començar a treballar tot aquest altre tema. I aquí hi ha un potencial enorme, són les universitats i els centres tecnològics. Però encara tenim tot un sistema que valora coses que no permeten o que dificulten molt de fer aquests treballs. Això és molt important. O sigui, jo crec que també hem de canviar tot el sistema, diguem-ne, de valoració o i de marc, diguem-ne, de les universitats i dels centres tecnològics o centres científics, per tal que, diguem-ne, ens puguem orientar de forma més decidida cap aquí i no, diguem-ne, bueno, de fet aquesta vaga jo crec que és un símptoma de que això ja no funciona.
Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, el temps se'ns ha tirat ja a sobre, però encara tenim algun notet per si voleu acabar de dir l'última frase, diguem, per acabar el programa aquest, no? Perquè hem tractat de diferents temes i la interconnexió que hi ha i a què hauríem d'estar atents a les properes setmanes, més que res.
Bueno, jo crec que el que hem d'estar atents a les properes setmanes, sobretot, és a no posar-nos nerviosos. Jo crec que, a més, hi ha per part d'alguns grups extremistes una intenció de com jo dic, sacsejar el vesper i que la gent es posi encara més nerviosa. Hi ha problemes, el sabem, hi haurà dificultats, ho sabem. Aquí no seran tan grosses com altres parts del món, malauradament per aquelles parts del món, però jo crec que és important no posar-se nerviosos. I jo, una mica com a conclusió, jo crec que el més important, la idea més important de transmetre és podem i sabem fer un model de transició que realment podria garantir el benestar de les persones aquí i arreu. Ho sabem fer, consumir molt menys. Aleshores, el que no pot ser, moltes vegades, quan la gent s'ha de parlar de decreixement i de més, es pensen que és com la fi del món o tornar a la misèria o no sé què, i no és veritat. O sigui, s'ha de fer comprendre que això no és cert. El que estem parlant és de viure dins dels límits biofísics que marca el planeta d'una manera digna i amb una bona qualitat de vida, que jo dic, se sap que es pot fer un nivell de vida molt semblant a l'actual. Un estil de vida diferent, però un nivell de vida molt, molt semblant a l'actual i a més o menys equitativa. Aleshores, hem de trencar aquesta idea de que creixement és igual a benestar, perquè a més aquestes alçades ja saben que és el contrari. El continu creixement econòmic el que està fent és degradar el planeta, degradar els recursos i degradar les poblacions. I es aboca a la guerra i a la misèria. Aleshores, al contrari, ara mateix creixement és misèria. El que hem de fer és decreixer per viure dignament com éssers humans. I això ho explicarem.
Anna?
És un molt bon final. Jo, quan va començar la pandèmia, no, que tots estàvem molt preocupats, pensava una mica doncs, en les conseqüències que tenen aquests xocs, no, que ara seria, per exemple, la guerra d'Ucraïna també en seria un. No? I em feia pensar en el llibre de la Naomi Klein, no, de la doctrina del xoc i com governs fan servir grans moments de caos i de preocupació social i de desestabilització per imposar unes polítiques que són doncs, més restrictives, més punibles o què digui, no? I que això és anar cap a la negativitat i crec que existeix, per suposat, no? I per això existeix aquest llibre de la Naomi Klein. Però llavors, el que volia contraposar i així com tancar la intervenció era el que diu la Rebecca Solnit amb el llibre de, com es diu, El paraíso de l'infierno, que parla d'allò que les comunitats saben fer quan hi ha un problema, no? Quan hi ha hagut una catàstrofe molt gran, com la gent sap organitzar-se, sap cooperar, no? I trobar una altra manera de viure que no té per què ser dintre els marcs que fins ara existien, no? I llavors, com, a mi això és una de les coses que em dóna esperança, pensar, vale, tothom ens està fent anar cap al col·lapse, cap a una doctrina de xoc, etcètera, però dintre de fins i tot de l'essència de la humanitat sabem fer-ho d'altra manera, no? Encara que no ens veiem, i segurament hi ha iniciatives molt interessants i en sortiran més que ens portin a imaginar aquest món que és diferent, no? Llavors prefereixo recomanar-vos el llibre i pensar que podem fer les coses d'una altra manera.
Molt bé. Carles, molt breu ja, sisplau.
La cosa que en aquest cada vegada em centra més la preocupació a mi és el canvi de valors. Hem d'anar cap a un canvi de valors contrari, diguem-ne, a l'acaparament i en certa manera la lluita, la guerra, diguem-ne, per la guerra comercial o diguem-ne, o fins i tot armamentística contra això. I per tant, a mi jo penso que hem d'anar cap a una nova concepció de cooperació. I per tant, jo penso que aquest és un tema fonamental. I això vol dir, també ho ha dit molt bé l'Antonio Toriel, diguem-ne, viure pensant en els límits que nosaltres tenim. Aquest seria el tema. Després hi ha una segona qüestió que també cada vegada em preocupa més, que és que aquesta transició la fem amb estabilitat, i estabilitat vol dir, en certa manera, transició justa, Vull dir, seria equivalent a transició justa, per tant vol dir cuidar moltíssim tots els col·lectius que poden quedar afectats per tal de que, diguem-ne, no es desequilibri aquest sistema. L'hem de transformar, però no el podem fer saltar pels aires. L'hem de transformar de forma, diguem-ne, progressiva i atenent